Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Avui estem al tercer dia del mes de setembre. Estem a dimecres i el dia comença amb el cel totalment serè. De fet, feia molt i molt temps que no teníem una matinada tan clara, tan neta de núvols. Avui lluirà el sol durant gran part del dia. Les temperatures tornaran a enfilar-se i tornarem a tenir una altra jornada encara d'estiu, que ja teníem ganes de tornar-les a recuperar després del dragon can de temperatures viscudes i després de les precipitacions de les últimes hores. Avui no s'esperen ruixats.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Es podrà viure de manera sostenible a Olot i a la Garrotxa amb les projeccions de població que hi ha a 10 o a 20 anys vista? Aquesta és la pregunta que alguns experts es fan en relació a les últimes dades de previsió de població que ha tret l'IDESCAT. Segons aquestes dades, en els darrers anys s'han anat complint i es preveu que Olot augmenti en 7.000 habitants en 10 anys i 12.000 en 20. I la Garrotxa creixeria 9.000 habitants en els pròxims 10 anys i 16.000 en els pròxims 20. N'hem parlat amb el professor de la Universitat de Girona, Xevi Casademont, que entre altres coses ens ha dit això.
Aquestes dades, primer, serien interessants perquè realment es plantegés també a nivell polític, no? És a dir, com ens preparem d'aquí aquests 10-20 anys propers, no? Si hi ha aquest creixement de població per preparar la ciutat per això, i crec que hauria de ser una estratègia, en aquest cas, diguem, comarcal, no? Moltes vegades també cada municipi, cada ajuntament fa una mica la guerra pel seu cantó, i en aquest sentit també, és a dir, potser hi ha moltes qüestions que a nivell que s'haurien d'abordar a nivell comarcal, no? A nivell
de... Els bombers d'Olot prometen un pregó de festes d'altura amb espectacle i sorpresa. Seran els encarregats de fer-lo aquest divendres a partir de les 9 a l'Ajuntament d'Olot. En una àmplia entrevista a Ràdio Olot, tres dels membres del parc expliquen que és un encàrrec que esperen amb il·lusió i que promet sorpreses.
El parc d'Olot és un parc molt antic i poder fer una mica d'homenatge a tota la gent que ha passat abans que nosaltres i ha fet que el cos de bombers arribés a ser com és i també donar peu ja al futur d'aquest cos de bombers, ens fa il·lusió. Ens sentim en un bon moment, els bombers, ara.
Avui també us explicarem que una trentena de persones participaran en una nova edició del concurs de pesca de festes d'altura. A més, les pluges de les últimes setmanes afavoreixen la pràctica d'aquest esport a la zona del Prat del Tossols. El dissabte es durà a terme el torneig pels més petits i diumenge serà apte per tothom. I el Club Bàsquet Olot ja ha engegat els entrenaments de pretemporada amb un total de 250 jugadors i jugadores i una nova etapa marcada pel creixement i la implicació de la nova junta. El Club Bàsquet Olot inicia la temporada amb 20 equips i una ambició d'ascens. Són només alguns dels temes que us explicarem. Comencem de seguida.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'IDESCAT preveu que en qüestió de 10 anys a Olot hi haurà 7.000 habitants més i 12.000 més a la comarca en un termini de 20 anys. La qüestió és que la comarca està preparada per afrontar aquest creixement de població. Es podrà viure de manera sostenible a Olot i a la Garrotxa amb aquestes projeccions de població que a 10 i a 20 anys vista planteja l'Institut d'Estadística de Catalunya? Li hem preguntat a en Xevi Casademont, és professor de la Universitat de Girona i ens ha explicat coses com les que sentireu ara. Gerard Puigdemont.
Segons les darreres dades de projecció demogràfica de l'IDESCAT, Olot superarà l'any 2034 els 46.000 habitants i es preveu que el 2044 la capital garrotxina hi visquin 51.000 persones. zones. La dinàmica en l'àmbit comarcal als diferents pobles serà més o menys la mateixa proporcionalment, uns 71.000 habitants totals l'any 2034 i uns 78.000 el 2044. Actualment Olot té prop de 39.000 habitants i tota la comarca en suma 62.000. Els experts apunten a la necessitat que els diferents estaments polítics plantegin estratègies a l'avançada per tal de canalitzar un augment de població que, vistes les dades d'anys anteriors, s'han anat complint. Del 2011 al 2024, la població a Olot ha crescut un 15%. En parla Xevi Casademont, professor de la Universitat de Girona.
Aquestes dades, primer, serien interessants perquè realment es plantegés també a nivell polític, no? És a dir, com ens preparem d'aquí aquests 10-20 anys propers, no? Si hi ha aquest creixement de població per preparar la ciutat per això. I crec que hauria de ser una estratègia, en aquest cas, diguem, comarcal, no? Moltes vegades també cada municipi, cada ajuntament fa una mica la guerra pel seu cantó, i en aquest sentit també, és a dir, potser hi ha moltes qüestions que a nivell de que s'haurien d'abordar a nivell comarcal, no? A nivell del creixement, a nivell de fins i tot això, de determinats pobles que potser és més poden créixer més i d'una manera potser més sostenible.
De les previsions de població que ha presentat l'IDESCAT se n'extreu que la població envellida de més de 65 anys i sobreenvellida de més de 85 anys representarà el 20% de la població, mentre que la franja de població menor d'edat no arribarà al 20%. L'augment de població vindrà donat per l'arribada de persones nouvingudes, donat que la diferència entre naixements i defuncions és negativa. L'habitatge hi serà, sens dubte, un dels aspectes que posa més en dubte la sostenibilitat d'aquest creixement de població previsible.
No, però la sostenibilitat realment és una qüestió. Avui en dia, si un mira una mica tot el que seria la trama urbana d'Olot, doncs, bueno, probablement hi ha pocs espais, diguem, que es puguin continuar creixent o ampliant, i fins i tot sorprèn com en alguns llocs, no, l'encabiment, no, de noves construccions, de noves quantitats de persones que van a viure en determinats llocs, doncs planteja dubtes, no, al voltant de fins a quin punt això és sostenible, és viable i permet, doncs, això, una vida relativament tranquil·la com era la que habitualment es tenia aquí a Olot, no?
La gran pregunta és, de fet, si una ciutat com Olot es pot permetre créixer més. Actualment l'economia es basa en el sector serveis i en la indústria, que compta amb mà d'obra no qualificada. Paral·lelament es donen altres casuístiques, com el fet que a Barcelona hi viu molta gent i els preus són elevats. Això fa que moltes persones es desplacin a viure en zones rurals, que sovint no compten ni amb els serveis ni amb els recursos per pujar excessivament de població. La mobilitat i l'ús de recursos naturals també posen dubte la capacitat per créixer en un futur.
Més mobilitat implica més vehicles, implica més necessitats de carrers, implica més aglomeracions, implica tota una sèrie de necessitats, implica més consum d'aigua.
El debat de la identitat i el sentit de pertinença és també una qüestió clau. Caldran polítiques i recursos per canalitzar bé aquests processos de creixement en cas que es produeixin, per tal d'evitar conflictivitat i falta de cohesió social.
Per polítiques que es fixen molt només en la infraestructura, en l'obra, doncs cal també que hi hagi una estratègia que es fixi en les persones, no? I com també s'adequen polítiques, recursos en l'àmbit comunitari, en l'àmbit del suport als barris i de dinamització de l'espai públic, no? Aquest canvi per part de la població, diguem, autòctona, no? O la població que ja viu aquí, que aquí hi ha una qüestió més, podríem dir, emocional, sentimental, nostàlgica, de veure com la ciutat d'avui és diferent a la ciutat d'ahir, i en el fons també podem dir la ciutat del demà serà diferent de la ciutat de l'avui, no? I això en molts casos genera també dificultats, malestars, tensions que en fi, que són deures que tenim ja avui, però que en tot cas sabem segur que tindrem per als propers anys.
Moltes preguntes per resoldre i respostes necessàries que cal trobar i que darrerament costa veure les efectives, donat que a nivell polític es va mandat a mandat i el dia a dia, i no es duen a terme accions prèvies per tal d'afrontar de millor manera canvis demogràfics d'aquest tipus.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És el moment de parlar de les festes d'altura, perquè ja les tenim a la cantonada.
Les festes d'altura ja són aquí. Happy Dog Park t'ofereix tota la informació.
I comencem parlant d'una de les activitats més esperades, com és el pregó. Els bombers d'Olot prometen un pregó de festes d'altura amb espectacle i sorpreses. Seran els encarregats de fer-lo aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Ajuntament d'Olot. En una àmplia entrevista a Ràdio Olot, tres dels membres del parc de la ciutat expliquen que és un encàrrec que esperen amb il·lusió i que volen fer un homenatge a la llarga història del parc. Aquest any els bombers d'Olot compleixen 170 anys, en Roger Isern.
Queden dos dies per l'inici de les festes d'altura, un dels moments marcats en vermell al calendari de molts olotins i olotines. Un dels actes que són tradició, veure i escoltar, és el pregó des del balcó de l'Ajuntament d'Olot, que aquest any anirà a càrrec dels bombers. Els d'Olot concretament celebren 170 anys d'història i han rebut l'encàrrec de fer el pregó de festes, una tasca que s'afegeix a les múltiples que ja tenen els bombers en el seu dia a dia. El cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, ha explicat com els hi va arribar aquesta proposta.
D'aquí 5 anys fem el 175è aniversari, que si sí, que si no, que potser seria millor fer-ho d'aquí 5 anys, la cosa va quedar en stand-by, però sí que després es rep la trucada de l'alcalde i clar, jo normalment la relació que tenim amb l'alcalde és de feina de que ha passat alguna cosa, sí. I, ostres, em truca, ha passat alguna cosa, no? I no, va ser la bona notícia, et dona la bona notícia. Clar, fa molta il·lusió que truquin i que hagin pensat en tu.
La sensació de fer el pregó de la teva ciutat o poble pot ser indescriptible, però en el cas dels bombers és tot pura il·lusió. Carles de Corral, bomber des de fa més de dues dècades, ha remarcat que es tracta d'un encàrrec diferent i especial.
El parc d'Olot és un parc molt antic i poder fer una mica d'homenatge a tota la gent que ha passat abans que nosaltres i ha fet que el cos de bombers arribés a ser com és i també donar peu ja al futur d'aquest cos de bombers, bueno, doncs ens fa il·lusió, ens sentim en un bon moment els bombers ara.
I si associem bombers i pregó, es pot arribar a pensar en un pregó diferent als habituals. Un dels també bombers d'Olot, Jordi Arrey, avança que l'espectacularitat serà protagonista.
És una de les premisses que van tenir, que ens van posar nosaltres mateixos, que no podia ser un pregó parlat i prou. La gent espera molt dels bombers, volen espectacle i intentarem donar-los espectacle. També estem molt limitats en temps, ens hagués agradat allargar-ho molt, perquè tenim molts de recursos per allargar. Però, bueno, alguna cosa farem i de soroll esperem fer-ne.
El pregó de festes d'altura 2025 a càrrec dels bombers d'Olot es farà aquest divendres a partir de les 9 de la nit a l'Ajuntament d'Olot. Es podrà seguir en directe des d'uns minuts abans del seu inici a través de Ràdio Olot i Olot Televisió.
I els balladors de la faràndula s'acaben de preparar per encetar les festes d'altura. En el cas dels cabeçuts, assagen amb setmanes d'antelació, ja que cada any acostuma haver-hi nous membres que, evidentment, han de prendre tots els passos, Òscar Gravalosa.
Amb les festes d'altura a punt de començar, tots els balladors de la faràndula ja s'estan preparant per donar el tret de sortida a la celebració. En el cas dels cabeçuts, comencen a assajar 3 setmanes abans de les festes i practiquen 2 hores diàries de dilluns a dijous. Si bé és cert que el ball sempre és el mateix, els balladors no, i és que a mesura que passen els anys, els membres de la faràndula es van renovant, i això presenta les seves dificultats per les noves incorporacions, com n'és el cas de Paula Bernades.
Potser el que trobo més difícil ara mateix, perquè tampoc ho he pogut practicar encara molt, és totes les figures que es fan durant la cercavila, perquè és curiós i tenen diferents noms. Una pot ser Patates d'Olot, una altra Cremallera, llavors això sí que t'ho has d'estudiar i conèixer el nom. Pel tema de la coordinació, des de petita que faig patinatge, llavors m'ha estat més fàcil, però sí que és veritat que si tens algun problema hi ha exercicis per poder-la treballar i els capitans et guien en tot moment.
Tot i això, segons explica el capità dels cabeçuts, Adrià Llop, assajar no és el mateix que fer el ball. Al dur les disfresses la dificultat incrementa bastant i fins i tot els més experimentats poden arribar a tenir problemes.
Una vegada et poses el cap, doncs aquests caps realment tenen la boca molt petita, que és per on te veiem nosaltres, i normalment és com una visió de burro quan els hi posen allò al costat dels ulls, que només veus endavant, una visió de túnel, podríem dir. I has d'estar acostumat a que només veus així i no pots moure el cap, perquè si et mous el cap durant el ball, doncs es veu que et mous i perd part de la gràcia. Així que hem d'estar acostumats a mirar només endavant i estar molt concentrats en els moviments que ha de fer cada un i ja està.
Tot i les dificultats, formar part de la faràndula és un somni per a molts olotins, però les llistes d'espera per poder participar són molt llargues. En el cas de Bernades, els seus pares la van inscriure un dia després de néixer i ha tardat 27 anys a poder entrar, però afirma que l'espera ha valgut la pena.
Formar part de la faràndula jo crec que és un orgull, com tot olotí i olotino. És un sentiment que va passant de generacions en generacions, com me l'han fet créixer els meus pares. Jo des de petita també he ballat el por i el xai, llavors tota la faràndula m'agrada molt, però encara més la faràndula d'Olot, els cabeçuts, els cavallets i els gegants.
Llop també explica que el Ball dels Cabeçuts és un dels més fàcils, ja que comparat amb el dels Cavallets és molt més estàtic. És en part per això que tots els nous balladors comencen ballant amb els Cabeçuts i és quan marxa un cavallet que poden canviar de grup.
Més activitats que ens esperen aquests dies de festes d'altura, la plaça Clara es prepara per l'esclat de la Batalla de les Flors. Aquest dissabte a les 8, les festes acolliran una nova edició d'aquest certamen amb la participació d'11 carrosses de temàtiques variades. Després d'una volta d'exhibició, el públic i els integrants de les colles gaudiran d'una autèntica batalla de confeti. Ens ho explica l'Abril Coma.
La plaça Clarà es convertirà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre en l'escenari de la tradicional Batalla de les Flors, un dels actes més esperats de les festes d'altura. Enguany hi participen 11 carrosses, cadascuna amb una temàtica diferent, que desfilaran davant del públic en una vetllada marcada per les flors de paper. Després de concentrar-se al carrer dels Clusells, les carrosses faran una primera volta d'exhibició, en què el públic podrà admirar els detalls de les decoracions fetes amb flors de paper de colors. Tot seguit, arribarà el moment més esperat, la Batalla de Confeti, en què tant els integrants de les carrosses com els assistents a la plaça es llançaran paperets en una batalla simbòlica i acolorida. La celebració està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, que en els darrers anys ha recuperat l'essència d'aquesta festa popular amb gairebé un segle d'història. Ho parlem amb Adela Moya, presidenta del CIP.
Estem centrats en aquest any, però ja estem pensant també alguna novetat hem de fer i alguna sorpresa hem de fer també de cara l'any que ve, perquè és clar, val la pena 100 anys celebrar-ho. El que deien, no? És un esforç, és un llarg camí, un llarg recorregut de l'edició de les Batalles de les Flors, i pensem que hem de fer doncs alguna coseta.
El confeti, elaborat de manera artesanal pels participants i també pels alumnes del programa Integra, es podrà adquirir en punts de venda a la mateixa plaça per tal que el públic pugui ser part activa de la batalla. Aquest esdeveniment s'ha convertit en un símbol de les festes d'altura, combinant tradició i diversió en un acte únic que cada any reuneix centenars d'olotins i visitants amb ganes de...
Amb ganes de passar-ho bé, amb ganes de gaudir-ho. Ferrer Xocolata col·labora amb Rais, l'autor del cartell de les festes d'altura, per recrear l'obra en xocolata. A més, per aquestes festes, Ferrer ha creat un topping basat en el cartell i una gamma de bombons inspirats en els personatges de la faràndula.
Pels vols del 8 de setembre, moltes famílies es reuneixen per celebrar les festes d'altura al voltant d'un gran àpat. Entre tots els plats típics de les festes, el que no pot faltar mai són els postres. Segons explica el xocolater Jordi Ferrer, cada persona té les seves manies, però en general els clàssics sempre venen bé.
Els tocinets i les trufes són el que marxa més, però clar, la rebosteria també, hi ha les coses més clàssiques, però també va evolucionant, no? I són aquestes coses que et deia més petites, com el que són unes mini paneretes, però amb gustos més actuals, ja sigui de festucs, que siguin de avellanes, que siguin de fruites de la passió, gustos més d'ara, però també hi ha les coses més tradicionals perquè tothom ho pugui tenir i gaudir de la mateixa manera.
Tot i que no hi ha unes postres típiques de les festes d'altura, Ferrer explica que cada pastisseria té els seus propis postres icònics. Aquest any, en Ferrer ofereix una gamma de bombons inspirats en els personatges de la faràndula, però també un topping amb el disseny del cartell de les festes. Aprofitant que les postres d'aquest any prenen el cartell com a base, en Ferrer ha organitzat una col·laboració amb l'autor, l'artista Rais. Segons explica...
S'origina l'endemà del dia de la presentació del cartell de festes, en què l'obro per Instagram, li dic, ostres, què et semblaria si combinéssim una mica el que has fet amb el que jo sé fer? I com que sé que ell és client d'aquí, li agrada el que fem i a mi m'encanta el que fa, dic, ostres, que seria molt guapo poder fer el que has fet però fent-ho en xocolata. I ell, el primer predisposat en fer-ho, jo el següent, i doncs farem això. Avui hi haurà una reproducció del cartell, no serà tan gran com el que és l'original, però sí que estarà fet en xocolata, començat per mi i acabat per ell.
L'acte serà públic i començarà desvelant el cartell i després en Rais li posarà el número i el cor, enguany amb xocolata en lloc d'esprai. El cartell farà uns 80 centímetres d'alçada i pesarà uns 20 quilos.
Happy Dog Park, el lloc on tots els gossos volen anar. Juguen, es relacionen i sempre sota la vigilància del nostre equip. Els organitzem en grups segons la seva energia i també disposem de zones de descans per als més tranquils. Segueix-nos a Instagram. Podràs veure cada dia vídeos dels gossos que venen a passar-hi el dia o les vacances. Happy Dog Park, a Olot, diversió i natura per al teu millor amic.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Ara és el moment d'anar directament cap als esports. I I parlem de bàsquet, perquè el club Bàsquet Olot ja ha engegat els entrenaments de pretemporada amb un total de 250 jugadors i jugadores i una nova etapa marcada pel creixement i la implicació de la nova junta. El club Bàsquet Olot inicia la temporada amb 20 equips i amb ganes de fer ascensos.
El club Bàsquet Olot ha donat el tret de sortir de la nova temporada amb els entrenaments de pretemporada ja en marxa. Enguany, el club compta amb 20 equips inscrits i més de 250 jugadors i jugadores, una xifra que reflecteix el bon moment i la consolidació del club. El primer equip masculí afronta el repte de competir a primera territorial amb un conjunt molt jove, format per jugadors formats a les categories inferiors i amb l'objectiu clar d'aspirar a l'ascens. En el cas del sènior femení, jugarà segona catalana. El president del club, Werner Esteller, confia en el potencial de la nova generació que puja del júnior interterritorial.
Amb una nova fornada del júnior interterritorial de l'any passat, creiem que hem conformat un equip jove potent com per poder aspirar a un ascens, que és aquest l'objectiu inicial d'inici de temporada.
Actualment, el bàsquet femení al club ja suma unes 120 jugadores. Més enllà dels equips sèniors, el club Bàsquet Olot destaca també per iniciatives com l'escoleta inclusiva del Minicac, que el president considera un motiu d'orgull. Treballa en col·laboració amb diverses escoles de la ciutat per reforçar el vincle amb famílies i entorn. La nova junta del club afronta aquesta temporada amb una mirada a llarg termini i amb la voluntat de fer créixer el projecte.
Des de la comissió d'esdeveniments, de la comissió de la junta jove, a les diferents comissions que conformem la junta, creiem que estem en una nova etapa de creixement que aviat donarà els seus fruits.
Amb la temporada ja en marxa, el president assenyala que aquest nou impuls ha de permetre consolidar el bàsquet olotí i enfortir la seva presència al territori.
I tornem a les festes d'altura, perquè una trentena de persones participaran en una nova edició del concurs de pesca de la Festa Major d'Olot. A més, les pluges de les últimes setmanes afavoreixen la pràctica d'aquest esport a la zona del Prat dels Tossols. El dissabte es durà a terme el torneig pels més petits i diumenge ja serà apte per tothom. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Després d'alguns anys d'incertesa i de falta d'aigua, el Prat dels Tossols aquest any torna al concurs de pesca de les festes d'altura amb bona previsió, tant pel que fa a la participació com també a l'hora de pescar. Les pluges dels últims dies a la ciutat han afavorit el cabal de l'aigua, tot i que des de l'organització, que és el foment de la pesca esportiva d'Olot, expliquen que si l'aigua de la pluja és molt freda, pot provocar que els peixos del riu no piquin tant com en altres ocasions. Ho explica un dels membres de l'organització, Arnau Carbona.
Aquí a Olot, o per aquí a la zona de la Garrotxa, diguéssim que aquestes dues últimes setmanes ha plogut força, bastant. Ha acompanyat, evidentment, el riu s'agraeix sempre que plogui, però bueno, esperem que tampoc aquesta aigua que plogui sigui molt, molt freda, perquè si no, després el peix sí que es calma una mica, es pausa i deixa de menjar i bueno, pues, no pica tant.
El funcionament segueix sent el de cada any. Un cop allà, cada participant té la seva pesquera i pot començar a pescar. Els guanyadors es decideixen per pes. Això vol dir que no guanya qui més peixos té, sinó que guanya el que més quilos de peix hagi aconseguit durant aquestes hores. A més, també hi ha premi per al pescador que tregui la peça més grossa. Carbon explica que és una pesca molt dinàmica i divertida i on la competició no té un paper tan important.
Olot ara està tirant molt fort la bagra. És bagra petita, més aviat, no creix molt, però sí que té un picar, un menjar seguit, i es pot arribar a fer bastant peix, bueno, pel tamany de peix que és, un quilo, dos quilos, però és una pesca divertida perquè és constant, és agafar peix constantment.
El dissabte serà el torn dels més petits i diumenge serà per a totes les edats. La concentració dels pescadors i pescadores serà a partir d'un quart de nou del matí. El concurs començarà a les 9 i durarà fins a les 12 del migdia. A partir de la 1 del migdia es farà l'entrega de premis. Els participants que s'hi vulguin apuntar encara ho poden fer presencialment el mateix dia del concurs.
Gràcies, Aniol. Ho deixem aquí i tornem a les 8.